els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.
La situació de vulnerabilitat de les persones que sol·liciten cada any beques perquè els seus fills i filles puguin gaudir d'activitats de lleure a l'estiu es manté en situació crítica després de diversos anys seguint de crisi. Tot i que alguns indicadors reflecteixen una lleugera millora d'aquestes xifres de la pobresa a Catalunya, un informe de la Fundació Pere Tarrés sobre les condicions de vida de les famílies becades a l'estiu indica una preocupant cronificació de la vulnerabilitat. Una situació que s'exemplifica amb dades com que un 37,9% d'aquestes famílies analitzades viuen en condicions del que s'anomena pobresa severa, és a dir, uns ingressos per sota del 40% de la mitjana a Catalunya, i un 13,8% en pobresa extrema. Els seus ingressos suposen menys del 20% de la mitjana catalana. Avui a Àngels, a les portes de l'estiu, reflexió sobre tot plegat.
Tots els diumenges, a un quart de nou del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Bona tarda a totes i a tots. Aquest és el 38è capítol aquí a Ràdio Estel del nostre programa de la tarda dels diumenges. Tenim per endavant minuts per parlar, per conèixer, per presentar persones i entitats que treballen per al tercer sector social, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa, d'ajudar els que ho necessiten, de donar resposta a moltes problemàtiques. Ja sabeu que aquest programa està impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, David Morral al control tècnic i qui us parla, Rafa Sanahuja. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Tinc més dades encara d'aquest informe de la Fundació Pere Tarrés, com per exemple que dues de cada tres llars reflectides en aquest informe se situa per sota del llindar de la pobresa. Per posar en context aquesta dada, cal recordar que en el global de Catalunya el percentatge de famílies que se situen en risc de pobresa és del 32%, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. En aquest context, per a moltes llars, garantir que els fills o les filles participen en activitats educatives i de lleure fora de l'horari lectiu és veritablement impossible, és tot un luxe. És per això que un any més la Fundació posa en marxa aquesta campanya, Cap Infant Sense Colònies, que té per objectiu garantir l'accés a les activitats de lleure a l'estiu a infants en situació de vulnerabilitat a través d'un programa de beques. Per conèixer més detalls, ja podem saludar l'Albert Riu. Ell és director del Servei de Colònies de Vacances de la Fundació Pere Tarrés. Albert, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres, per venir fins aquí a Ràdio Estel. I també l'Alana Hurtado, responsable de les campanyes socials de la Fundació. Alana, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies a tu també per estar amb nosaltres. A veure, Albert, per posar fil a l'agulla una mica, he donat moltes dades que són molt significatives, que ja ens ajuda a vislumbrar un panorama complicat per moltes famílies. Com afecta aquesta situació de vulnerabilitat descrita a les famílies que sol·liciten beques per les activitats de lleure? És a dir, evidentment es limita moltíssim. I aquest lleure és com molt important. Jo tinc fills. Uh-huh. I si no tinguessin activitats de l'estiu, seria un problema gran. Uh-huh.
A veure, nosaltres sempre hem dit que les activitats de lleure educatiu són un complement, són una oportunitat educativa pel mm-hmm. creixement dels infants. Mm-hmm. I això és una evidència i molts indicadors i molts estudis ho avalen i ho diuen. I és obvi, és evident que un infant que ha tingut un estiu ric amb les vacances que li pugui propiciar a la seva família, mm-hmm. però també amb experiències com puguin ser les colònies, els casals, els campaments, etc. No? És obvi que això és així. Aleshores, quan una família viu una situació de precarietat econòmica, de vulnerabilitat, és obvi que ha d'ajustar pressupostos i que ha d'ajustar doncs, aquest tipus de despeses, no? I moltes vegades, qui se'n ressent, doncs, són activitats que en un primer moment poden semblar complementàries, supèrflues, prescindibles, no? I que a l'hora de la veritat, torno a dir, són activitats del tot educatives i del tot necessàries pel creixement de l'infant. Uh-huh. I per tant ens trobem que les activitats de lleure, que sempre han sigut activitats d'igualtat d'oportunitats, de creixement, de fer possible doncs, que infants se'n surtin a partir d'haver participat en aquestes experiències, de cop i volta, pel fet econòmic, acaben sent un element diferencial. És a dir, aquells infants, perquè les famílies no hi poden anar o no hi poden participar, se'n veu privat i, per tant, a l'1 de setembre arribem tots a l'escola uns quants, amb unes experiències viscudes del tot necessàries i del tot indicatives, i alhora divertides, perquè no ens enganyem, també són això, les activitats de lleure, i uns altres no. I, per tant, l'afectació que em demanaves és, bé, doncs, aquesta privació de viure unes experiències que, al marge que puguin ser també garantidores de l'àpat o garantidores de moments, diguéssim, d'aïllar l'infant o treure'l del seu nucli de convivència, que sovint va lligat també a ser conflictiu. Al marge de tot això, el que segur hem fet és que alguns infants no han pogut gaudir d'aquestes experiències que, insisteixo, són transformadores, no?, al final, per l'infant.
Clar, aquí hi ha dos nivells que em resulten molt interessants. En primer lloc, és aquest punt, no?, el punt de tot el que pot aportar aquell lleure, que segurament, si no tenim fills, si no hem viscut aquesta experiència, no estem massa clar. No sembla com un afegit, com una més a més. I després hi ha una altra cosa, que jo com a pare, i em poso aquí una mica d'exemple, sí que és cert que quan el col·legi o el que sigui, qualsevol àmbit, planteja activitats que no estan dins de l'àmbit lectiu, es fa com una mena de judici d'entrada. És a dir, els que poden a tope, els que poden amb esforç i els que no poden. I això, d'alguna manera, a mi sempre em trenca una mica el cor, perquè de vegades has de decidir, has de dir, doncs això fins aquí podem arribar i fins aquí no podem arribar, etc. Clar, en aquest sentit, és la pròpia administració la que diu, no?, en principi, tot això no és tan important, perquè això tu has de financiar tu, això no t'ho donem. D'alguna manera, dic la meva reflexió, igual no estàs d'acord, a veure què penses.
És a dir, és obvi que nosaltres aquesta campanya Cap Infant Sense Colònies la fem i la impulsem gràcies també a la col·laboració de l'administració i, per tant, l'administració sí que ho diu i, per tant, hi és, i això és així. De totes maneres, és obvi que no prou, no?, perquè al final, si fos o si és un dret universal, doncs hauria d'estar prou garantit. I això és evident que no ho és, i sigui dit de passada, aprofitem per reclamar-ho. Les famílies, és obvi també que sovint, com en tantes altres coses, han de fer opcions. I fer opcions significa, doncs, els últims anys ens hem trobat amb un fenomen, parlar d'un mitjà de comunicació que no és el vostre,
no passa res.
Però el programa Eufòria de TV3 ha generat aquest concert cada any. Hi havia famílies que ens deien, bueno, com que anem els quatre a les entrades del Palau Sant Jordi, són molts diners, doncs potser no anirà de colònies. I et quedaves perplex pensant, ostres, no? I fins i tot gent de fora de Barcelona, que passava el dia a la ciutat, pagava les tres entrades, una família de tres, l'àpat, el viatge, etc. I això ja li eren 250-300 euros, que és el que val unes colònies d'un centre d'esplai, no? Això són opcions. Això són opcions i, per tant, si és millor fer una experiència com aquesta, és que, òbviament, no és funció meva.
Cadascú que faci el que li sembli.
Faltaria més, I com tu deies, si es pot fer tot, doncs escolteu, endavant, no? Però, al final, són opcions. És una opció fer un regal determinat als Reis i no pensar en les colònies. És una opció apuntar a unes extraescolars i no a unes altres. És una opció... Tots són opcions, no? I, per tant, al final, el que es tracta és això. Però... també, com tu deies, l'administració està per garantir drets i nosaltres defensem que l'educació en el lleure és un dret.
Alana, des de la Fundació Pere Tarrés, com plantegeu tot plegat, tu com a responsable de les campanyes socials?
Doncs ara per nosaltres arriba el moment més...
El moment clau, eh?
El moment clau i per a moltes famílies el moment més ardu de l'any, perquè el període que va entre juny i setembre, molt concretament l'agost, que és quan els dispositius tanquen i sovint no hi ha oferta d'activitat.
Sí, l'agost és un desert.
Exacte, no? Perquè el juliol és molt més fàcil trobar activitat, trobar una beca, però l'agost molts dispositius tanquen, ens trobem que molts infants es queden una mica orfes d'activitat, que hi ha famílies que no poden deixar de treballar, que no tenen vacances, o que simplement... no tenen un familiar amb qui recolzar-se o tenen una situació de fins i tot haver d'estar tancats en una habitació perquè és l'habitatge que tenen, no? Uh-huh. Llavors, el nostre propòsit en tot això és oferir a infants en situació de vulnerabilitat, famílies en risc, l'oportunitat de gaudir d'una activitat de lleure durant el mes d'agost, ja sigui unes colònies o casal, vale? Depèn una mica en funció del que necessiti la família o de la pròpia necessitat de l'infant,
sí.
I assegurar-nos que es garanteix aquesta igualtat d'oportunitats per a tots els infants i que no enllaçaran a la fi del curs, al final de curs, amb l'inici de setembre, sense haver pogut gaudir d'un estiu plenitud.
Mm-hmm. Dues qüestions arran de tot el que m'esteu explicant, d'aquestes beques que poseu en marxa. La primera és que no és la primera vegada que les distribuïu, que les poseu en marxa, que teniu unes bases, etc. Heu notat un increment de... Les xifres així ho diuen. Un increment de famílies que us coneixen, que s'adrecen, de realitats diferents. La cosa va increixent, no? Cada vegada són més les famílies que necessiten d'un suport extra per poder gaudir d'aquest temps important.
Sí, al final, o sigui, la situació de pobresa s'ha anat cronificant, no? I ens trobem en un punt que sovint a principi d'any les famílies s'avancen i ja comencen a preguntar per aquesta activitat becada a l'agost, perquè no volen quedar-se sense la plaça, perquè pateixen que els seus fills no puguin gaudir de l'activitat i perquè ja ens coneixen d'altres anys i hi ha testimonis que ens diuen és que, vull dir, ha sigut una experiència molt bona, és que, bueno, ha tornat feliç, està desitjant que torni l'estiu per tornar a gaudir de l'activitat, al final és això, no? I ens adonem que cada cop hi ha un increment d'aquestes famílies que ens ho demanen.
Ho comprem perfectament, i ara us faré una petita confessió. Jo quan de vegades els meus fills van a fer colònies, estades, estan fora de... Quan tornen, necessiten un temps de posar els peus a terra, perquè tornen tan contents, tan diferents, tan... I de vegades penso, no estan a gust a casa, eh? volen estar fora constantment. No sé això. És que els nens, volen activitats, volen no parar, i ho deixen, i també canviar d'aires, perquè sempre és fantàstic. I l'altra pregunta que em sorgeix és com feu el procés de selecció? Imagino que la beca va començar en un punt, no, Albert? I després segurament ha anat evolucionant fins al moment actual, però el procés de selecció, si és molt complex, si normalment entra tothom, si malauradament s'ha de quedar molta gent fora, això com ho tenim?
O sigui, nosaltres el que intentem, i de fet aquest programa jo diria que també reflecteix aquesta realitat, uh-huh. és comptar amb el treball en xarxa d'entitats, identitats que treballen durant tot l'any, és a dir, hi ha molts centres d'esplai, molts centres socioeducatius, moltes entitats de barri, fins i tot projectes de la Fundació que durant tot l'any nosaltres hi som presents, que són els que, en certa manera, durant l'estiu veuen la necessitat de demanar-nos aquest ajut perquè ells mateixos no fan activitats. I, per tant, tot aquest procés de les beques, que intentem que sigui el màxim rigorós possible, que també ens ho exigeix l'administració quan el que repartim o distribuïm són diners que ens han, no, que hem pogut trobar de convocatòries de subvencions o d'ajudes diverses, però tot aquest procés, que insisteixo, és rigorós i té un procés documental, de sol·licitud, de resolució, etc., doncs és un procés que es fa de la mà d'entitats, de col·lectius, de grups que perfectament saben, no?
No estan soles les famílies.
No estan soles les famílies, i aquesta diria que és també la gran virtut d'un procés com aquest, no? Sí. És a dir, ara, per exemple, estem parlant amb centres escolars i que, per tant, també és una bona pràctica que hem descobert en algunes escoles, que els mestres, que sovint tenen la fama de moltes coses, ja he acabat.
Però que
tenen la fama de moltes coses, hi ha mestres que diuen, escolta, estic preocupat per uns quants nens que tinc a l'escola, que venen d'unes famílies, no?, molt tocadetes, i que, per tant, estic preocupat que ara que tanquem, doncs no poden anar al menjador escolar, no poden, i, per tant, feu alguna cosa, feu... I són escoles amb qui treballem durant tot l'any, perquè hi portem el menjador escolar, perquè hi som amb les extremitats escolars, etcètera, no? I, per tant, no tractem aquest procés com un procés merament administratiu, de finestreta, de sol·licitud, demanda, sinó que és un procés, insisteixo, de comunitat, de tribu, de gent que es preocupa per la gent i bueno, que al final és el que toca.
I sobretot, si em permets, perquè m'estàs explicant una tasca, és a dir, veniu a parlar d'aquestes beques, veniu a parlar del lleure, especialment l'Anna és la responsable d'aquestes campanyes socials, però evidentment tota la tasca que feu durant tot l'any en col·laboració amb, doncs això, amb famílies, amb altres entitats. Aquí una de les coses que passa en aquest programa, i sempre m'agrada molt, és que quan trec el tema de les aliances, a tothom se li il·lumina molt la cara, perquè jo crec que en el tercer sector social la col·laboració entre entitats és com molt, molt fàcil, molt propera, tothom us enteneu molt en benefici dels que ho necessiten, oi?
No queda cap altre remei. I al final, des de l'especialització de cadascú, intentem tenir aquesta mirada holística i aquesta mirada global de la persona que tantes i tantes vegades la trobem a faltar amb altres agents, no? És a dir, una de les queixes o comentaris recurrents que es fan cap a l'administració és justament el mirar les persones de manera parcial, no? No pot ser que un professional de la salut no tingui sensibilitat perquè els estudis d'aquell nano van malament, quan potser el problema és un problema de vista, de no veure-hi bé o de no sentir-hi bé. Clar. I no pot ser que el professional educatiu no tingui sensibilitat per una situació social d'un desnonament o d'ús, no? I en canvi es doni de cops contra la paret perquè hi ha un fracàs escolar a nivell de resultats acadèmics, no? Si no es té una mirada global, és impossible. I això les entitats ho sabem també, perquè ho patim, que no ens queda cap altre remei que col·laborar. I en això estem.
L'empatia, que és molt important a la vida, també, evidentment, en la vostra tasca, que és clau. Alana, per acabar, per rematar-lo, clar, en aquest cas, tu sí que ets responsable de les campanyes socials de la Fundació Pere Tarrés. Aquesta tasca en concret, que està molt circunscrita aquests mesos que tu deies, el juliol, que encara n'hi ha prou activitat, i l'agost, que normalment és molt complicat, queda molt com un desert perquè tothom tanca, no? Podríem dir-ho així. És una tasca que és molt complexa o relativament fàcil? Què diries? És a dir, preparar tot això perquè els nens estiguin ben servits, en aquest sentit, és relativament fàcil o no? O costa una mica per muntar-lo tot?
Bueno, reflexionava que a vegades és més difícil voler arribar a on voldríem arribar i donar cobertura a tots aquells infants que la pròpia tasca en si, no? A vegades la frustració, per dir-ho així, ve una mica en què vols arribar a molt més i bueno, per falta de recursos o perquè ja no arriba un punt que no pots donar més, a trobes això, no? Que bueno, saps que hi ha una necessitat molt gran i que la nostra tasca i la nostra lluita és sempre arribar a aquells màxims, no? Perquè és el que deies, al final és tot l'any. Els projectes, les campanyes socials intenten donar cobertura a aquelles carències que detectem a la infància i a l'adolescència, començant per una cosa tan bàsica com els àpats, intentant doncs, donar berenars als nostres centres que van després de l'escola, als esplais, a donar cobertura també als casals, esmorzar i dinar, perquè no tenim certesa de que potser puguin sopar i potser fins al dia següent no tornen a tenir
però
aquest
àpat. Però el que mengen allà ja ho han menjat.
Exacte. I també doncs, va de poder donar, per exemple, una cobertura d'higiene bucodental o d'oftalmologia. Vull dir, al final és intentar suplir aquelles carències que tenen els infants al llarg de l'any, al llarg del curs, i que, bueno, que al final des de la família doncs, potser no ho poden cobrir o necessiten aquella ajuda per arribar on, i nosaltres arribem a on ells no arriben.
Doncs és una tasca encomiable i la fan l'Albert Riu com a director del Servei de Colònies de Vacances de la Fundació Pere Tarrés i l'Alana Hurtado, que doncs, també treballa com a responsable d'aquestes campanyes socials de la pròpia Fundació. I avui ens ho han presentat aquí a Àngels i ha estat un plaer escoltar-nos. Moltes gràcies, ànims en tot el que porteu endavant. Ara venen... imagino que ja ho teniu tot molt apamat. Però, mira, l'Albert fa així com... Bueno, més o menys, més o menys.
Estamos trabajando en ello.
Fantàstic. Sí. Està bé sempre citar els clàssics. Doncs ànims amb el que us queda i gràcies per venir aquí a Radio Estel i explicar-lo. Moltes gràcies.
Molt bé.
Moltes gràcies.
No demos todo por perdido, aún no llegó la sangre al río, imagine un final.
En un món on sovint l'adversitat ens cega i fa difícil visualitzar un futur millor, és essencial recordar que l'esperança sempre troba un camí per brillar. Les famílies vulnerables, amb els seus somnis intactes i els seus cors valents, mereixen oportunitats per als seus fills, oportunitats que sovint es presenten en forma de programes com Cap infant sense colònies. Com la lletra d'aquesta cançó que parla de cors doncs, famolencs en busca de llum, aquestes iniciatives ofereixen un raig d'esperança i alegria a aquells que més ho necessiten. No només esperança i alegria, també formació, també socialitat, també moltes altres coses com ens explicaven ara mateix els nostres convidats. En tot això, ens acomiadem amb aquesta cançó de fons fins la setmana que ve. Això ha estat Àngels, la mirada social, la mirada real. Cuideu-vos. Tardes de domingo y mil inviernos eternos. Si quieres, pasa adentro.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.
No demos todo por perdido, mientras quede vida en un latido y un beso que nos salve. Y como antes di, si aún nos queda una razón, si como a mí aún te queda ese dolor. Si no te vas, trago sitio en este corazón hambriento. Tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos.
Àngels,
un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.